Escolteu, el segon concili ecumènic del Vaticà, conegut popularment com el Concili Vaticà II o Vaticà II, va ser el 21è concili ecumènic de l'Església Catòlica Romana. El concili es va reunir a la Basílica de Sant Pere de Roma durant quatre períodes o sessions, cadascun d'entre 8 i 12 setmanes a la tardor de cada un dels anys del 62 al 65. Va ser convocat pel papa Joan XXIII, que va anunciar el 25 de gener del 59. El concili va ser obert l'11 d'octubre del 62 per Joan XXIII, però va morir mentre estava celebrant aquest Concili Vaticà II i el va concloure, el va acabar a Pau VI el 8 de desembre del 65. Per tant, fa 4 dies es van celebrar, o va fer 60 anys, aquest Concili Vaticà II, que va canviar o que va canviar l'Església, podríem dir com un mitjó, li va donar la volta una miqueta, va tenir de seguida detractors, però sobretot va obrir l'Església i molta gent hi va estar a favor. Avui el volem mirar un moment per sobre amb en Miquel Àngel Riera, exmossenya de Formentera durant molts anys, actualment a la Santa Creu d'Eivissa, col·laborador d'aquesta ràdio i una persona molt estimada aquí a l'estudi. Miquel Àngel, bon dia.
Bon dia i salut, com va, Bernat?
Què tal? Escolta, aquest sínode, què va significar?
Bueno, va ser un dels moments històrics més importants de l'Església. Com has dit tu, va ser com donar-li a la volta un calcetí. No va ser un concili doctrinal, vull dir, no va canviar ningú aspecte de la doctrina cristiana, cosa que d'altres concilis possiblement sí que havien hagut alguna manifestació dogmàtica sobre algun dogma, sobre algun punt important a nivell teològic, sinó que va ser una miqueta un posar-se a punt, no? Això és l'Església, tenim un marc, i a partir d'aquest marc, doncs ara com té que actuar l'Església. I, clar, un canvi d'època, un canvi de generació, necessitava un... quan va convocar Joan XXIII, no? Que era com un obrir una finestra perquè entrés aire fresc dins l'Església per poder transformar per la força de l'Esperit Sant tota aquesta institució que necessitava una reforma, no?
I quines reformes van ser aquestes per posar, doncs, per enumerar doncs, les més claus?
Bueno,
sempre es diu el de la missa en llatí, que això pareix que alguns encara ho tenen, no ho porten bé.
Clar, bueno, va ser tot una reforma litúrgica, una reforma amb la cultura, una reforma amb la relació amb les altres religions. Possiblement el més significatiu i el que més va impactar, com tu dius, va ser la reforma litúrgica, no? Una miqueta poder prendre escaire litúrgic, celebratiu, de les cerimònies que es realitzaven, que no fossin tant com un espectacle, sinó realment una celebració comunitària, no? De fet, com dic, hi havia aspectes teològics que feia anys que l'Església ho tenia clar, però que no s'havien viscut com a tal, com per exemple a l'hora de celebrar el caràcter de poble de Déu, el caràcter de que tots som Església, que un presideix la celebració, però tots celebram, no? O sigui, no anem a missa, a escoltar missa, com moltes vegades encara, després de 60 anys, hi ha molta gent que continua dient, no? Sinó que anem a celebrar la nostra fe. I això ve de la reforma litúrgica del Concili Vaticà II, no? Si anem a celebrar la nostra fe, el primer que tenim que fer és pues, canviar també la llengua, no? No podem estar celebrant una litúrgia amb una llengua que el poble no parla. Per tant, com no has dit tu, pues, el llatí, anar perdent el llatí per poder centralitzar les llengües de les comunitats on se celebra, no? Que això també era una altra sessió. També ha que tenir en compte que en aquell moment és quan s'autoritza que totes les llengües del món puguen atracar-se a la paraula de Déu. Fins a aquell moment, pràcticament, la litúrgia i fora de litúrgia, només els capellans tenien accés a poder llegir la Bíblia, no? I quasi sempre en llatí. Hi havia hagut ja una reforma, un intent, però va ser a partir del Concili Vaticà II quan aquest accés a la paraula de Déu es va fer molt més propera del que s'havia fet fins en aquell moment, 2.000 anys abans, vull dir que imagina't, no? Quina importància va tenir el Concili Vaticà II de que la gent es pogués atracar la paraula de Déu en la seva llengua i poder-la interpretar i compartir sense que tenir que una persona traduir-te la lectura, que era pràcticament el que es feia a la litúrgia en aquell moment, a les celebracions, no? Tu anaves a misses, capellà llegia en llatí, i com llegia en llatí, doncs llavors tenia que traduir perquè la gent sapigués que s'havia llegit, no? I això consistia en sermó. Això també fa que en aquell moment, ja que la litúrgia permet les llengües vernàcules, es pugui participar llegint les lectures, la figura del lector, la reforma litúrgica també va portar a aplicar celebracions al poble, per tant, els capellans deixen de dir la missa d'esquenes, bueno, doncs són uns signes que fan més proper a la litúrgia, però que també té aquest aspecte de fer més proper en el Déu, en el que resam, no?
Perdó. Tu diries, Miquel Àngel, que l'Església actual, l'Església del segle XXI, és filla de moltes coses, però entenc, sobretot, és molt filla d'aquest Concili Vaticà II?
Home, no té altre nom. Vull dir que som sí o sí fills del Concili Vaticà II, no? De fet, si vos dau compte, no és casualitat que, com tu mateix has dit, el primer papa que convoca el concili és Joan XXIII, llavors segueix i el conclou Pau VI, però és que el papa següent, per deixar ben clar que tirarà endavant amb el concili, pren el nom de Joan Pau I i el successor Joan Pau II.
Sí, sí.
Per tant, és tot un intent de dir que el que en Joan va començar, en Pau va acabar com a papes, els dos papes successors intenten tirar endavant amb el concili, no? En Benet XVI, per suposat, obri, encara que set quizás més desconegut, molts de camins perquè això fos una realitat, i després ja amb el pontificat del papa francès, pues, això es va deixar més que clar, no? A més, va coincidir el papa francès en els 50 anys del Concili Vaticà II, no? En totes aquelles celebracions de 50 anys del concili, pues el papa francès va donar tanta importància i, per tant, no pot ser una altra l'església del segle XXI que fia del Concili Vaticà II. Una altra cosa és com s'ha entès o com s'ha de entendre o com es viu aquest esperit del Concili Vaticà II, no? Ja després de 60 anys, com encara molta gent, com una reticència a acceptar certes coses, certes realitats que el Concili Vaticà II va convidar a realitzar, però això és com una ruta que no té marxa enrere, no?
Ah, dius que no té marxa enrere. Ja per acabar, Miquel Àngel, avui en dia hi ha moviments, diríem, podríem dir reaccionaris, perquè no és un mal nom o no és una manera de qualificar negativament, és senzillament que hi ha una reacció cap a una acció, no? En aquest cas, aquesta obertura que significa el Concili Vaticà II i que doncs encara li ha donat una miqueta més d'embranzida, més acceleració al papat de Francesc. Hi ha gent doncs, que vol una reacció a això i que vol tornar en alguns àmbits cap a contextos previs o cap a litúrgies prèvies o cap a, diríem, posicions prèvies al Vaticà II. Quan el nou papa Lleó XIV va assumir, diríem, el papat, es va dir que la reforma no té aturador. Hi estàs d'acord?
No té, perdona?
No té aturador, que no pararà. O sigui, aquesta reforma és imparable, la reforma dins l'Església.
Jo crec que és així, no? Que realment l'Església té que... El Concili Vaticà II ens parla molt de signes dels temps i que tenim que estar en signes dels temps. Claro, aquesta és la realitat, no? En 60 anys també els temps han canviat molt. Vivim una societat molt fràgil, una societat molt líquida i per tant, l'Església té que estar reformant-se constantment, perquè l'Església la formam persones i, per tant, no podem deixar més que de donar una resposta a les persones que vivim en cada època i en cada moment de la història. Per tant, hi ha gent que vol tornar enrere, però això m'ho passa amb tot. Jo, quan era petit, ballava i pagès, era una cosa estranya i pareixia que es anava a acabar. I ara, quantes colles de ball pagès han ressorgit i quants de joves estan aprenent a ballar i quantes persones es van desfer de coses que tenien a casa seva perquè eren vees i ara quantes ganes de recuperar tot allò que antigament es feia servir i muntant museus, no? Bueno, doncs a l'església, que és fruit de la societat en la que vivim, doncs també hi ha gent que enyora d'una manera o l'altra moltes coses que es feien antigament i que volen tornar en aquells moments, bueno, com una cosa anecdòtica o com una cosa d'aquest temps, no? I bueno, pues són realitats que estan molt bé. Una vegada jo vaig posar el mateix exemple aquest, no? De dir, està molt bé que la gent jo vulgui tornar a ballar, que vulgui tornar-se a fer roba de pagès, que vulgui recuperar les nostres tradicions, però és veritat que tu no veus a ningú jove, i ni tan jove, ni ningú major, que vagi tot el dia vestit de pagès pel carrer, perquè no és pràctic, perquè no és usual, perquè no és... tu vols recuperar una tradició, però llavors, hora de la veritat, vius el moment que ens toca viure, no? Pues igual l'església. No vol dir que en algun moment algun grup vulgui celebrar o vulgui tenir una celebració o vulgui recordar el que es feia abans del Concili Vaticà II, però això no vol dir que després, en el dia a dia, es pugui viure d'aquesta manera perquè no té ningú sentit, no? No sé si m'he explicat bé.
Jo crec que t'has escoltat perfectament, Miquel Àngel Riera. T'agraïm moltíssim que mos hagis des d'aquest matí. Et deixem anar, que és dilluns i segurament tindràs molta feina. Per cert, èpoques nadalenques, època nadalenca, època d'advent, hi ha aquí sobre naltros. Va, un desig, una recomanació per a la gent de Formentera i d'Eivissa que ens escolta. Com encarar aquestes festes nadalenques?
Bueno, pues viure-ho amb molta esperança. Estem acabant aquest jubileu de l'esperança, no? En aquest món tan fragmentat, tan dèbil, en aquest món tan desorientat, amb tanta violència, amb tanta guerra, no perdre l'esperança. És algo importantíssim, no? A vegades un veu els problemes que tenim a les nostres illes i a l'àmbit estatal, de falta de vivenda, d'uns treballs precaris, i un pues, podria desistir i podria i un no pot perdre mai l'esperança, no? I aquest seria el meu missatge nadalenc en aquest any jubilar que acaba l'any de l'esperança, pues, que no la perdem. Que encara que s'acabi pròpiament els anys jubilats de l'esperança, l'esperança quedi en altres.
Doncs amb aquest missatge d'esperança ens quedem amb Miquel Àngel Riera, avui que hem volgut fer una mirada enrere al Concili Vaticà II, que va quedar doncs, creat i presentat doncs, just fa 60 anys, la setmana passada en va fer 60. Gràcies, Miquel Àngel, molt bones festes, molt bon Nadal i bona entrada d'any.
Gràcies a vosaltres i molt bones festes i bon Nadal a tothom.